al cap, la rebenta la defensa del Sevilla, però la torna a guanyar la UD. No, a veure qui se la queda. Ara intentava guanyar la Max Svensson, finalment se la queda al punta barceloní, que tira una retallada, va pel terra i l'àrbitre marca falta.
Això de res.
Falta i tindrà, i de moment no xiula, així que al 99 i mig encara tindrem una per posar-la a l'olla. Mira, la treu ràpidament la Eivissa, mare meva. No donen temps ni que pugi Ramon Juan. Ràpidament per Arnau Sula. Arnau Sula que la fica a l'àrea. Directament a les mans de Rafa Romero. Som a punt d'arribar al minut 100 de partit. Havia donat 8. De moment que no. Xiula, treu. Ara sí, no? Ara sí? Ah, no, no. De moment no. Ara treu el porter. Sí, ara sí. Ara sí que marca. Al final del partit. Acaba el partit amb la sorprenent. Molt sorprenent. Bé, no tan sorprenent si tenia en compte els antecedents d'abans. Però amb la derrota de la Unió Esportiva Eivissa, ha perdut per 0-1 amb el CUE, que de moment amb aquesta victòria evita matemàticament el descens, però de poc li servirà. El gol de Sierra al minut 81, que acaba, ara sí, amb les opcions, no matemàticament, però sí virtualment, si li tirem un poc de lògica a l'assumpte. Aquí moren les opcions de l'AUD Eivissa de disputar el play-off d'ascens. Tocarà en les 5 jornades que queden. Mira cap a baix, propera aturada de l'AUD Eivissa serà el proper dissabte, dia 25, a les 16:15, a les 4:15, al camp del Villarreal, ve a la ciutat esportiva del conjunt groguet. Poca cosa més, Juanga, des d'aquí amb la tristesa dels jugadors de l'Eivissa, amb Amadeo Salvo, que baixa encara a molt pocs amics cap a l'Hospitality, a veure si respira. Poca cosa més, Juanga, des d'aquí. Mare meva, quin partit que ens hem passat. I com deia, aquí moren les opcions de l'Eivissa de lluitar per l'ascens.
Moltíssimes gràcies, Raúl Medrano i Toni Torres. Vagi bé.
Adeu.
L'altra notícia que en aquesta hora es confirma és la victòria del Poblense per 2-3 davant el Terrassa, victòria de mèrit. I atenció, on queda la part alta de la classificació a la segona federació. Sant Andreu amb 63 punts amb un partit manco, juga avui capvespre. Atleti Balears, segon amb 60 punts, tercer el Poblense amb 56, i queden només dues jornades de la lliga regular. Quin final de temporada viurem a la segona federació. Aquí ho deixem, dues del migdia. Amb 2 minuts, esports 3 en joc. Ara arriba l'informatiu migdia amb el capità José Luis Galindo.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia amb José Luis Galindo.
Bon dia. Així com el pes de la indústria va a menys a les Balears, el sector serveis no atura de créixer. De fet, les Illes són la sisena comunitat que més ha fet créixer la facturació en aquest sector en el darrer any. L'increment ha estat del 4,4%, gairebé el triple que la mitjana estatal. Ara bé, això no vol dir més llocs de feina. El manco no en la mateixa proporció. De fet, en el darrer any, Balears només s'ha situat 2 dècimes per damunt que l'estat en creació d'ocupació, segons les dades de l'INE. Altra dada que mostra la realitat de les Illes és que dins del sector serveis hi ha moltes diferències. Bars, restaurants i transport lideren el creixement, mentre que el comerç creix una tercera part i no arriba. Aquestes dades mostren la diferència entre els subsectors que viuen directament del turisme i els que ho fan de forma més tangencial. És la realitat del teixit empresarial de les Illes, és la realitat de Balears. Titulars. El simulacre de seguretat i les obres de l'estació intermodal de Palma han obligat a alterar durant el matí els serveis de tren i bus. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El servei de tren ja funciona a hores d'ara amb normalitat, però el d'autobusos del TIP encara tindrà alteració fins al capvespre amb els seus caps de línia a la ciutat ubicades en parades que normalment només són de pas.
Llorenç Galmés ha estat reelegit president del PP de Mallorca.
Ahir ja va ser reelegit per unanimitat José Vicente Mariboso com a president del PP d'Eivissa, i com ahir a Eivissa, el congrés que va ser clausurat pel secretari general del PP, Miguel Tellado, i la presidenta del PP Balear, Margan Provenç, també ho han fet en el cas mallorquí.
Just quan es trobaven en el millor moment, el sector vitivinícola de Menorca provoca que la producció d'enguany baixi per mort dels repetits temporals de vent.
Han afectat sobretot el raïm del vi blanc. Val a dir que Menorca va incrementar la seva producció l'any passat de vi amb el 24%, amb 21 hectàrees de cultiu noves.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Després de superar ahir el Cànove per un contundent 107-65, l'Azul Marí de Mallorca ja és nou equip de la Lliga Femenina. D'aquesta forma torna el bàsquet femení d'èlit a Balears, fent el relleu al Joventut Mariana de Solla. A Primera Federació, parlant de futbol, l'U d'Eivissa cau per la mínima 0-1 davant el Cues. I l'Atleti certifica l'adeu a l'objectiu de jugar al playoff d'accés i mira cap a les places de descens. A segona, el trio de l'Atleti Balears 0-1 a Porres fica pressió al líder Sant Andreu, ja que els blanquiblaus es posen a només 3 punts dels quatibarrats. Per altra banda, la Societat Esportiva Eivissa entra en zona perillosa, mentre l'Andà certifica de forma matemàtica el descens al no ser capaç de superar a l'Alcoià a Saplat.
Gràcies, Toni. Previsió del temps. Tomàs Solón, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui posant punt final a la setmana amb un diumenge de temps molt tranquil. Mantenim la dinàmica anticiclònica i, per tant, amb molt de sol a tot arreu. Podríem veure qualque pinzellada de núvols prims, sobretot avui cap vespre, associat a algunes tempestes que es formin cap a l'interior de la península Ibèrica. A primera hora també teníem un petit banc de boira marítima que es formava a la zona del ponent de Mallorca, tocava la costa del Toro, però ràpidament també s'esveia. Quant a les temperatures avui, les màximes tornen a enfilar-se fins a aquests 25-26, puntualment els 27, i no es descarta qualque registre proper als 28 a l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa. A Menorca podrien superar, o ja superam aquests, 25 graus. Tot això amb vent molt fluix, situació marítima molt tranquil·la, domina l'embat durant les hores centrals de la jornada. La setmana començarà amb la mateixa dinàmica, així per tant, amb anticicló i temperatures a l'alça. De fet, podria pujar encara qualque grau més el termòmetre durant els pròxims dies, en general amb molt de sol i de presència d'alguns intervals de núvols alts.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:06. Joan Jiménez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Balears és la sisena comunitat que presenta un major increment de facturació en el sector serveis. Segons dades de l'INE, ha augmentat un 4,4% en un any, quan a l'àmbit estatal el creixement ha estat de l'1,4%. Ara bé, si bé en facturació Balears és un dels líders, no ho estan en creació de llocs de feina. L'ocupació en el sector serveis s'ha incrementat a les Illes un 1,4%, que és només dues dècimes per damunt de la mitjana nacional.
Quant a l'increment de la facturació als serveis de principalment del turisme, l'hostaleria i el transport, que creixen el triple que el subsector del comerç. El president de la CAEB Restauració, Joan Miquel Ferrer, posa en context les dades de l'Institut d'Estadística i apunta que els bars i restaurants facturen més perquè han avançat la temporada i no per haver pujat preus, que incideix no han pujat en la proporció que ha fet la inflació.
Este mes de febrero, y así lo constata la patronal, ha habido más gente haciendo esfuerzos abriendo las temporadas antes, desestacionalizando antes. Lo cual es buena noticia, el esfuerzo que está intentando hacer se augura una buena temporada, se adelanta un poco la Semana Santa en comparación al año pasado, la gente para formar personal, etcétera, etcétera, toma la decisión de abrir antes. La facturación viene reflejada porque hay más gente abierta. Por eso subimos la facturación más allá de la del año pasado, en febrero.
Puja la facturació, però no necessàriament el benefici. La patronal preveu, de fet, que la rendibilitat econòmica del sector baixarà respecte de l'any passat si es manté la contenció de preus sobre el consumidor. L'aposta és aquesta, mantenir preus i incrementar el número de visites.
Pero con esta forma de pensar del restaurador, yo puedo ya sobreentender que a no ser que la facturación se nos disparara en esta temporada más allá del año pasado, cosa que puede haber incrementos del 1 al 2%, pero la inflación estará en el 3 y el 4. Por lo cual habrá un 2% o 3% de menos resultado en su cuenta de resultados.
Les dades mostren que el moviment econòmic prové dels serveis més experiencials, si no tant de la compra-venda. El comerç no té força per créixer al mateix ritme que els sectors més vinculats al turisme, o fa només el 0,9% respecte de fa un any. El comerç factura manco que restaurants, bars i transport, però, val a dir, empata en nivells d'ocupació. Carolina Domingo és la presidenta d'Apimeco.
L'ocupació que creen no és molt més que el comerç, o sigui que en aquest sentit empata, no?, amb el comerç. I això què vol dir? Això indica que el model econòmic està generant més ingressos, però no necessàriament més llocs de feina. I aquí el comerç torna a demostrar que el sector clau per l'ocupació és el comerç, és molt més estable.
I primer que veu amb preocupació com tanquen de forma constant comerços amb molta història darrere, per això demanen més polítiques encara de suport per al petit comerç i condicions fiscals diferents entre petits i grans negocis.
De que en el petit s'hauria de fer unes mides diferenciades de lo que són els grossos, perquè pugui subsistir, perquè totes les obligacions que té, les càrregues fiscals que tenen, són tan grans que al final, encara que facturi, però és tan gran la motxilla que té que al final té d'acabar tancant, perquè no li surt a compte.
En termes generals, el sector serveis de les Illes ha incrementat l'ocupació l'1,4%, només dues dècimes més que la mitjana nacional.
I la producció vinatera de Menorca, també ho destacàvem en titulars, va pujar l'any passat un 24%, que també es va traduir en un augment de vendes. El sector està de dolç, però ara la tramuntana ha fet malbé algunes plantacions i des del sector ja avisen que se'n podria ressentir la producció d'enguany. Els efectes del temporal es noten a les vinyes del Perico, Ramiro López.
Aquestes vinyes han quedat malmeses a causa de la tramuntana. El temporal de 10 dies seguits va arribar en el moment de creixement d'algunes varietats de raïm blanc. Això ha fet que es cremessin les puntes i afectarà la producció d'enguany. A més, s'haurà de tenir cura de la planta per corregir-ne la fisonomia i que no tingui conseqüències permanents. Joan Fullana és president de l'Associació de Vinaters de Menorca i Teo Crequi és responsable vitícola de la finca El Perico.
Espero que hagi fet menys mal des que mos pensaven tot d'una, però bueno, de que n'ha fet segur, perquè mos cremen ses puntes, clar, afectarà en producció algunes parcel·les.
Ha sido la blanca el chardonnay. La variedad más afectada porque es más precoz. Este carón con el viento cargado de sal.
Menorca ja té 13 llocs que cultiven vinya. Les hectàrees dedicades van arribar l'any passat a les 175, 21 més que el 2024. El Perico és la darrera finca que s'ha sumat a la producció de vi. Tenen 14 hectàrees plantades de 6 varietats diferents, un volum que no es correspon amb la seva tirada actual. Només 8.000 bòtils. Fins ara no tenien un celler propi i utilitzaven el de Vinitort. A l'estiu acabaran el seu i preveuen pujar la producció fins als 40.000 bòtils. Tornem a escoltar a Teo Crequi, el seu responsable a vitícola.
La estábamos vendiendo la uva allá a Montanum, a Toralbenc, a Vinitort, a Vinifadet y este año, bueno, guardaremos toda la uva para nosotros para vinificar en la nueva bodega.
Els vinaters també preparen la seva primera fira del vi menorquí, que es durà a terme a Maó del 30 d'abril al 3 de maig.
2:12. En clau política, el Partit Popular de Mallorca ha revalidat Llorenç Galmés com a president de la formació a l'illa. Com a única candidatura, ha rebut el suport del 99,8% dels vots emesos en un congrés insular sense fissures, ha dit, com a mostra de la unió del partit a les Balears.
Galmés s'ha presentat com l'alternativa sòlida enfront del populisme d'altres partits, ha dit. Un populisme que genera divisió en la població i entre comunitats, afegeix.
Sobretot estem allunyats d'aquella esquerra sense rumb, d'ennortada, instal·lada en el renou, en el no a tot, que només va ser la seva acció de govern a limitar, prohibir i imposar, i que constantment ataca la nostra forma de viure i la nostra forma de ser aquí, a Mallorca.
Galmés ha demanat també la dimissió del president d'Espanya, Pedro Sánchez, de la mateixa manera que ho ha fet el secretari general del Partit Popular Estatal, Miguel Tellado, que ha fet, a més, referència a la cimera internacional de governs progressistes celebrat aquest cap de setmana a Barcelona.
¿Dónde busca aliados entre dictaduras y populismos? Esos son los socios de Sánchez. Ahí sí que este señor está en su salsa, pues mientras él se rodea de esas lamentables compañías, el PP demuestra que abandera la alternativa a la decencia frente a tanta miseria política.
I en el mateix congrés també ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez la presidenta del PP i presidenta autonòmica Margalida Proens. Assegura que l'executiu del socialista té les illes abandonades i ha posat un exemple.
Ángel Víctor Torres, el de las mascarillas, se fue a Canarias y dijo que ayudaría a las Islas Canarias a hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán por su condición insular. Hoy nos ha dicho que no. Deu ser que tampoc ja no som illes ara.
I també hi ha hagut congrés a Eivissa. El secretari general del PP, Miguel Tellado, exigia a nit la dimissió de Francina Armengol com a presidenta del congrés després de les darreres revelacions sobre el cas Koldo. Ho va fer durant el cinquè congrés del partit Eivissa, on José Vicente Mariboso, l'únic candidat, també era reelegit com a president de la formació. Esther de Miguel.
Miguel Tellado aprofitava la seva presència al Congrés per carregar contra el PSOE i, sobretot, contra Francina Armengol, de qui va demanar la seva dimissió arran del darrer informe de la UCO pel cas Mascaretas.
La trama que la tenia ella, Armengol, como la gran conseguidora, aquí, en estas islas, en Baleares. Porque toda España ha visto ya sus mensajes con Koldo recopilados por la Guardia Civil. Armengol lleva 2 años mintiendo a todos los españoles. Y quizá también al Tribunal Supremo con su declaración del otro día.
Un congrés que va comptar també amb la participació de la presidenta del govern, Marga Proens, qui repetia el seu suport a Mariboso i a l'illa d'Eivissa.
Els problemes del Consell d'Eivissa, els reptes, els debats pensant en el seu futur, traspassant més enllà d'una legislatura, la transformació d'Eivissa, tenen el suport, l'acompanyament i l'admiració del govern de les Illes Balears.
Després de quasi 11 anys al capdavant del partit a l'illa, José Vicente Mariboso encetava ahir la seva tercera etapa com a president del PP a Eivissa després d'haver ser reelegit amb el 100% dels vots.
Dues i 16 minuts avui, tot una vos explicarem per què no està operativa l'estació central d'autobusos del TIP al parc de les estacions de Palma. Les línies comencen i acaben els seus viatges de connexió amb la ciutat a 6 parades, que normalment només són de pas.
Així, tret de qualque excepció puntual de la qual podeu tenir detall a través dels serveis de comunicació del TIP, les de la sèrie 100 ho fan a la zona d'instituts, les de la 200 a l'avinguda Comte Sallent, les 300 a l'avinguda Gabriel Aloma, les 400 a l'altra banda de vora l'escola graduada i les 500 una mica més avall, davant del corte de la mateixa avinguda.
Aquesta alteració es deu, d'una banda, l'obra de manteniment que es fa avui a les rampes d'accés pels vehicles de l'estació d'autobusos de la Intermodal i també, com s'havia anunciat durant la setmana, que s'ha fet un simulacre d'accident per provar la coordinació, no només dels serveis d'emergència, sinó també del personal de les dues grans companyies de transport públic, la dels trens i la dels autobusos interurbans.
L'accident simulat ha estat a l'estació d'autobusos, però perquè el personal del centre de control central de serveis ferroviaris pogués estar pel simulacre des de les 10 del matí fins a les 12 i mitja del migdia, cap tren ha entrat ni sortit de l'estació palmesana. En aquest temps, els viatges han començat i acabat a la següent estació, la de Jacint Verdaguer.
Han xocado entre ellos mismos. Y hay varios heridos y 2 autobuses.
Així sonava el simulacre, pel son registrat pels companys d'Ivetres Televisió. S'ha simulat la topada entre 2 busos amb un incendi, perill de fuita de gas. Una 60 de figurants han fet de ferits i morts i 120 professionals, entre sanitaris, policies, bombers i altres, hi han participat. Són els més entrenats. No hi estan tant el personal del Consorci de Transports de Mallorca, del que depèn el TIP, i els de serveis ferroviaris, que han hagut de posar a prova la seva coordinació amb la finalitat, com explica la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, de restablir la normalitat del servei públic al més aviat possible.
El que hem vist són petits temes que hem de millorar la coordinació i sobretot preparar, no? Perquè l'emergència hi ha una primera fase en què declara l'emergència i el que és vital és salvar vides humanes, això és la prioritat de l'emergència, però hi ha una segona fase que és que afectem el mínim possible als ciutadans i en això és en el que més capacitat de millora tenim.
Simulacres com el d'avui a l'Intermodal estan prevists en els plans d'emergència i són obligatoris cada 2 anys. Fins ara se n'havien fet els trens i el d'avui ha estat el primer pel servei d'autobusos.
I el Departament de Mobilitat informa que demà es posarà en marxa un desviament provisional de trànsit a la carretera General de Menorca en el marc de les obres que s'estan executant al tram comprès entre els punts quilomètrics 3 i 5 a la zona de Talatí. Concretament, el desviament afectarà el subtram situat entre els punts quilomètrics 5,2 i 5,7 on els vehicles circulen circularan per un vial provisional habilitat fora de la plataforma actual de la carretera. Aquesta actuació és necessària per poder avançar en els treballs de l'obra, en particular en les tasques de rebaix del terreny derivades del canvi de ressant previst en aquest tram.
El Consell de Menorca preveu que la circulació per aquest desviament provisional en la General es mantengui durant un termini aproximat de 2 mesos, sempre condicionat a l'evolució de les obres i a possibles factors meteorològics. El Departament de Mobilitat demana als usuaris de la via circular amb precaució, per tant, així com respecte a les senyals provisionals, amb l'objectiu de garantir sempre la seguretat dels conductors i dels operaris que hi facin feina. El Consell agraeix la comprensió dels ciutadans davant les molèsties que es puguin generar durant aquestes actuacions que són necessàries, diuen, per millorar tant la seguretat com la funcionalitat de la carretera general menorquina.
Més coses ara en internacional. El president de l'Iran recorda als Estats Units que no està capacitat per privar el país del seu dret a desenvolupar energia nuclear i l'acusa de pirateria i sabotatge marítim pel bloqueig naval als bucs iranians a l'estret d'Hormuz.
Un estret que continua tancat. Teheran ha advertit que no permetrà el trànsit fins que Washington no aixequi el seu bloqueig. D'altra banda, acusa la Unió Europea de fer un ús instrumental i hipòcrita del dret internacional després que Brussel·les ha instat a Teheran a mantenir obert sense condicions l'estret d'Hormuz.
Tercer dia d'alto el foc al Líban. L'ONU condemna l'atac perpetrat ahir contra un grup de cascos blaus de la força interina de l'ONU al Líban que ha costat la vida a un soldat francès i en què 3 més varen resultar ferits i demana que respecti l'alto el foc.
Les Nacions Unides denuncia també que no es tracta d'un fet aïllat, ja que és el tercer incident d'aquesta classe que s'ha saldat amb la mort de cascos blaus desplegats al Líban durant les darreres setmanes.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I abans dels esports, un apunt cultural, l'historiador formenterer Santiago Colomà rebrà diumenge que ve la menció d'honor de l'Institut d'Estudis Eivissencs. És un reconeixement a la seva trajectòria en la investigació de la història i la cultura de l'illa. Ens ho conta Regina Mallans.
La menció d'honor de l'Institut d'Estudis Eivissencs d'enguany ja té nom i llinatges. Santiago Colomà és l'historiador formenterer que rebrà aquest reconeixement.
És un honor sempre rebre un reconeixement a una feina de molts anys, i més si aquest reconeixement ve de l'Institut d'Estudis Eivissencs.
Un reconeixement a la seva passió i feina feta.
Una feina que he fet sempre amb ganes i altruïstament i per passió, com sense investigació històrica o el meu compromís cívic amb diverses organitzacions.
En la qual destaquen nombroses publicacions.
He publicat fa temps un llibre sobre història contemporània de Formentera, general, i ara l'any passat vaig escriure una biografia del diputat Marià Serra Riera.
I també molta feina de difusió.
Jo vaig estar molts anys fent un programa a Radio Illa que es deia La màquina del temps. Vàrem tocar pràcticament tots els temes i ho fèiem d'una manera directa, entretinguda. En el moment en què es varen esgotar els continguts, ja ens centrarem més en el contacte a peu, directe, amb unes excursions guiades.
Ja es troba immers en nous projectes.
Estic fent alguna cosa d'exili. És un tema també que no s'ha estudiat.
Projectes que previsiblement veuran la llum l'any que ve. De moment, el pròxim diumenge haurà de recollir aquesta menció d'honor que li lliura l'Institut d'Estudis Eivissencs.
Gràcies, en Regina. Hem arribat així a les 2:23. Tot d'una, seran aquí els esports.
Sobrepassar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia, historia de Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca-València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Piquit, escapada de la Seu!
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions per la informació esportiva i Better Radio. L'Azul Marino Mallorca agafa el relleu que 14 anys enrere va deixar el Joventut Mariana com a màxim representant del bàsquet femení de les Illes. I tot va sortir senzillament rodó. Primer amb l'incontestable triomf de les mallorquines davant el Canoe per 107-65. A continuació, pel triomf del Bosonini Bàsquet davant el Celta per 64-61 i que va deixar el títol de Lliga i l'ascens al pallot esportiu més impactant del darrer any, la d'un equip que puja a la màxima categoria després de sumar 28 triomfs i només una derrota, i encara amb una jornada per disputar. Sentim el dia després de l'estrella mallorquina i una de les jugadores franquícies d'aquest projecte, Maria Espanya.
Molt emocionada, molt contenta, amb ganes, la veritat que amb ganes d'estar amb les companyes, no? Com us ha pillat un poc així, però amb ganes de celebrar amb les companyes, d'abraçar-nos, de votar, de cridar. Però molt contenta i el personal pues, molt contenta per haver vengut fa 2 anys per apostar pel projecte de l'Azul Marino i poder-ho aconseguir, no?
Ahir, jornada dolenta. Com a continuació, el divendres, a la primera federació, amb la derrota de l'Este Menorca per 67-72. Desconnexions del partit en moments puntuals van deixar l'equip de Javi Zamora molt lluny del triomf.
No creo que haya sido un tema mental. No hemos tenido acierto, pero lo hemos buscado de muchas maneras.
Recorda que avui es juga a les 6, tancat jornada del FIBI Mallorca-Cartagena. Segona federació i el Clas Bàsquet Sant Antoni va guanyar 85-74 el Gironès Bisbal Bàsquet, però es queda segon finalment la fase regular. Càceres serà el rival que li toca en primera ronda del play-off per l'ascens. Josep Maria Barroca, el tècnic del Clas, reconeix que ell ja ho tenia molt clar.
Al meu cap, en cap moment he pensat en el camí curt. Ja fa dies que amb l'equip li parlem del camí llarg i ara tenim, bueno, tenim mínim aquests 2 partits i si pensem, doncs ja pensarem en el següent, no? Però ara només hi ha el partit de Càceres, que juguem amb Càceres, el dissabte allà i després quan tornem aquí.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre la pista al Gimbe Cartagena per 6-4. Tot i que els d'Antonio Badia van posar per davant la primera part amb 2 gols, els locals van acabar imposant el cim mallorquí. Sentim el jugador de l'Illes Balears, Ernesto.
El equipo tiene buenas sensaciones y volvió a hacer Palma, ¿no? Tenía algunas dudas ahí y tal, pero venimos bien. Una semana muy buena de entrenamiento y el partido muy bueno también. Ahora focalizar, ¿no? Que martes tenemos una nueva batalla.
Pel que fa al futbol, primera federació, l'U d'Eivissa cau per la mínima davant el Coel Sevilla Atlàtic i certifica l'adeu a l'objectiu de jugar el playoff d'ascens i mira cap a les places de descens. A segona federació, el triomf per la mina Atlètic Balears 0-1 a Porreres fica pressió al líder Sant Andreu, ja que els blanquiblaus posen només 3 punts dels 4 Ibarrats que tenen un partit pendent per jugar avui hora baixa. Per altra banda, la Societat Esportiva Eivissa entra en zona perillosa de descens, mentre que dissortadament l'Andràs certifica de forma matemàtica el descens al no ser capaç de superar l'Alcoia a sa plana amb empat a 0 final. Sentim el tècnic de l'Andràs, José Contreras.
Estamos tristes, pero bueno, esto es fútbol, hay que levantarse y aprender también de estas situaciones. También hace años pasamos por esta situación, ¿no? Y después vinieron cosas bonitas y por qué no, ¿no? Es un punto y final, aquí se están haciendo las cosas muy bien, la gente y nada, sí, yo creo que se volverá a vivir estas tardes aquí.
Recordem marcador de la jornada, Andrat 0, el Collà 0, la TJ de 2, Societat Esportiva Eivissa 0, Terrassa 2, Poblense 3 i Porreres 0, Atlètic Balears 1. Pel que fa al món del vòlei, el Cotea Palau-Manacor ja és a la semifinal del play-off pel títol de Lliga després de superar els Cisneros, la Laguna, ahir Manacor per 3 sets a l'ús. Àlex Riba, el jugador del Conecta Balear.
Pues un partido duro por su parte, sabíamos que no iban a dar el partido regalado. Muy contento por el equipo porque hemos hecho un partido muy serio por nuestra parte. A pesar del tercer set, hemos sabido mantener el ritmo nuestro y sabíamos que dependería más de nuestro buen juego, así que nada, muy contento con el equipo porque al final hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este equipo es capaz de todo, ya lo hemos demostrado, así que sigue trabajando y confiando en lo nuestro.
En Rubi, el Palma Rubi Union queda en situació límit pel que fa a la permanència després de Cadaway ahir en el quart derbi de la temporada davant del Toro per 36-46 en partit corresponent a la sisena jornada del grup per la permanència a divisió de Nové. Sentim el capità local, Marcelo Carballo.
Sí, la verdad que es una lástima. Nada, siempre se nos escapan los partidos por esto, por detalles, por inexperiencia, por falta de cositas finas. Pero nada, estamos aquí, ahora tenemos 3 semanas para entrenar fuerte y duro y vamos a seguir y vamos a buscar el resultado positivo que nos hace mucha falta.
I tancam amb botxa recordant que la mallorquina Farah Elbouzari, bicampionat d'Espanya, es va coronar ahir com a campió d'Europa després de desfer-se de l'estoriana Minerva González als punts en un germà escales ple de gom a gom. Fins aquí els esports.